Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Sabadell presenta la seva marca a aquesta hora en un acte al Teatre Principal que acabarà a Plaça Sant Roc. A partir d'ara, Sabadell és, serà la nova marca identificativa de la ciutat per tal de posicionar-la dins i fora del país. Tot i que a aquesta hora encara se'n coneixen pocs detalls, sí que sabem que en pocs minuts es coneixerà el relat que hi ha al darrere d'aquesta marca. Connectarem amb el Teatre Principal per conèixer més detalls. També us explicarem que els delictes baixen a la ciutat un 9% en l'últim any. Així ho apunta la memòria de la Policia Municipal de Sabadell, que assenyala que el 82% d'aquests delictes són robatoris. El regidor de Seguretat i Prevenció, Lluís Pere Arnau, atribueix la situació a la millora econòmica.
La situació social influeix molt. Hi ha tota una sèrie de delictes que no... Per exemple, el tema de les estrabades, que està molt relacionat també amb el... amb les toxicomanies, no? La dependència d'això, doncs això ha anat, és una cosa que no és de l'últim any, que s'ha anat una tendència a la baixa i que s'ha anat, doncs s'ha anat consolidant.
Per contra, pugen un 7% els delictes contra la seguretat viària. En esports us explicarem que el Sabadell podrà comptar amb Felipe Sanchón per l'enfrontament contra el Llagostera d'aquest diumenge. El jugador s'ha recuperat de les seves molèsties i podrà ser present en aquesta final, mentre que Ángel Martínez ara mateix seria dubte. Aquestes i altres informacions d'aquest dijous 15 de març les repassarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González a les vies de so. Abans, però, fem una pausa per obrir pàgina de serveis.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Primer fent una ullada al termòmetre. Ara mateix tenim 16 graus al centre de Sabadell, temperatures que han pujat respecte al dia d'ahir, 3 graus més concretament. Hem d'esperar més canvis, més dies primaverals. Li preguntem al Roc Mateu. Bona tarda.
Bona tarda, seguim encara amb aquest ambient de cel serè, cel assolellat en conjunt arreu del país, això sí, amb el permís d'algunes nuvolades que van arribant per l'oest de Catalunya, per Ponent, on també descarreguen puntualment algun ruixat. Tot plegat, però avui les temperatures han quedat força més altes, sobretot a zones del litoral i del prelitoral, en canvi cap a l'interior han pogut recular una miqueta a l'espera, però que comencem a notar com les properes jornades el descens de les temperatures serà força més marcat. Però demà, divendres, al matí serà ambient assolellat, arribaran alguns núvols alts i mitjans de cara a mig matí també per l'oest de Catalunya, però ràpidament també creixeran nuvolades, especialment al Pirineu i al Prepirineu, també zones de les comarques de Girona, on de cara a la tarda descarreran alguns ruixats, fins i tot alguna tempesta, especialment cap a la zona del Ripollès, la Garrotxa o també zones del nord d'Osona, amb una cota neu que es mourà cap als 1.300 metres i que anirà baixant fins al final del dia cap a situar-se als 1.000 metres. Tot plegat, ja ho dèiem, amb un descens de les temperatures. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, trobem els problemes habituals a aquesta hora a les xarxes viàries més properes a la ciutat. Trobem retencions a la C58 a Ripollet, en sentit Sabadell, en sentit nord. També a Montcada, per anar cap a Barcelona, hi ha 4 quilòmetres d'aturades. I a Sant Quirze trobem problemes en els dos sentits, uns 2 quilòmetres de cua en les dues bandes. A la B30 també hi ha retencions a aquesta hora a Cerdanyola per enllaçar amb aquesta autopista del Vallès en sentit nord. I si mirem a Barcelona, aturades a la Ronda Litoral entre Cantunis i la Barceloneta i trànsit molt dens a la Ronda Litoral entre Diagonal i el túnel de la Rovira en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. Just des d'abans d'aquesta hora s'està presentant la marca Sabadell al Saló del Teatre Principal, presentat per la popular sabadellenca Elisabet Carnicer. Al final d'aquest acte, dividit en dues parts i dos espais diferents, aquest principal i la plaça Sant Roc, es desvelarà el contingut final de la marca, que s'ha mantingut oculta fins al moment. Al Teatre Principal i el nostre company Pau Duran, sense perdre cap detall, què ens pots explicar, Pau?
Bona tarda, Karen. Doncs mira, de moment sí que et puc dir que la sala està plena, aquest saló del teatre principal, per assistir a la primera part de la presentació de la marca Sabadell, i hem pogut veure diverses personalitats sabadellenques, els regidors del consistori. De fet, tant la tinenta d'alcalde Marisol Martínez com l'alcalde Matías Serracant estaven acompanyant fa poca estona a la presentadora Elisabet Carnicer en el desenvolupament de l'acte, en el fet d'anar explicant mica en mica què és el que s'acabarà presentant, tot i que estan sent molt curosos de no acabar de desvetllar quin és el contingut final del que serà aquesta marca Sabadell. Altres personalitats que hem pogut veure també prenent nota en tot moment del que anava passant eren Joan Carles Sánchez, dels Saballuts, el Paco López de la TUS o la mateixa Mirna Lacambra de l'Associació dels Amics de l'Òpera de Sabadell. Us podem avançar algunes pistes. Per exemple, tota la cartelleria que fins a dia d'avui s'ha pogut veure per la ciutat en blanc i negre, en color. A partir de demà serà en color. De fet, la tinenta d'alcalde de promoció econòmica, Marisol Martínez, explica on veurem la marca Sabadell a partir d'ara.
A partir de esta noche, mañana mismo, empieza a darse a conocer la marca de la ciudad. Estará absolutamente en todo, ropas de deportistas, las calles, los mupis de la ciudad. Haremos tótem también con la marca, está en todos los comercios también y la pondremos al servicio de todas las empresas que quieran utilizarla.
Una marca, per tant, diguem-li, d'ús públic i que aniria una mica més enllà de lo que és la pròpia imatge del consistori sabadellenc. Això, de fet, pertany a la segona part d'aquesta campanya. La primera, d'una manera més reduïda, ha sigut aquesta crida, incitació, que va sabent a cridar la curiositat que seria la marca Sabadell. Ara ens trobem amb la segona, i d'aquí unes setmanes començarà la tercera, que extendrà del tot l'ús d'aquesta marca. Quan s'acabi aquest acte, una mica més enllà de 8:15, els assistents recorreran l'espai que separa l'espai del teatre principal fins a la plaça de Sant Roc caminant, i aquí a partir de 3:15 farà l'acte exterior amb diversos aquí a fora la plaça, on s'acabarà desvetlant a través d'una imatge quin és el contingut d'aquesta marca Sabadell. L'alcalde de la ciutat ha volgut explicar, citant per exemple Josep Pla, que un dels valors que s'han trobat que sortia molt reflexat en els treballs previs per treballar la marca és el concepte de solidesa a Sabadell, i ha contraposat el de canvi, un canvi que uneix en la diversitat i que inclou molt el conjunt dels sabadellencs. I una pista final, Karen, els que s'acostin a 8:15 aquí a la plaça de Sant Roc potser es poden endur alguna sorpresa cap a casa d'aquesta nova marca Sabadell.
Doncs moltes gràcies, Pau. Estarem molt pendents de tots els detalls d'aquesta marca Sabadell.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
I parlem ara d'altres qüestions. La criminalitat segueix baixant a Sabadell. Segons dades de la Policia Municipal, en l'últim any s'han reduït els delictes a la ciutat prop d'un 9%, una disminució que se suma a la registrada el 2016, que era del 10%. El regidor de Seguretat i Prevenció, Lluís Perarnau, atribueix aquest descens a la millora del context econòmic, tenint en compte que el 82% dels delictes són robatoris i furts, siguin domicilis, establiments o vehicles.
La situació, quan més s'ha aguditza la situació, doncs, a vegades d'emergència social, de crisi, doncs, també la gent ha de recórrer, i en aquest cas la cosa es va atenuant d'alguna manera, també la cosa també es va, bueno, va evolucionant. També hi ha efectes externs, a vegades hi ha, doncs, grups organitzats que actuen, no? I és veritat que també ha baixat en el tema de els furs o els robatoris a domicilis, però sí que és veritat que segueix sent la part més important, potser, no?, dels delictes que estan produint.
Per contra, han augmentat els delictes viaris un 7%. També és cert que han crescut les actuacions de la policia pràcticament un 8%. D'altra banda, també s'ha fet una enquesta de seguretat pública per conèixer la percepció dels ciutadans. Els enquestats han valorat amb un 7,2 sobre 10 el nivell de seguretat a la ciutat. I d'unes dades a unes altres, perquè les empreses subministradores d'electricitat hauran de pagar la desena de sancions econòmiques imposades per l'Ajuntament el mes de maig passat per tallar la llum a famílies persones en situació de vulnerabilitat. Segons ha apuntat el programa Al Matí de Ràdio Sabadell, la responsable de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, Emi Gómez, els recursos presentats per les companyies per esquivar les multes, que ascendien a 110.000 euros, han quedat desestimats. Això suposa que ara estan obligats a satisfer la quantitat reclamada per l'administració local. Tot i aquest procés, Gómez lamenta que les subministradores no han canviat la seva actitud i apunta que les males praxis s'estenen més enllà de les persones en situació de vulnerabilitat. Són declaracions Al Matí.
Manifesten les empreses que els usuaris manipulen en molts casos els comptadors i que això fa que el seu consum bàsic hagi disminuït, i sense cap més informació tallen el subministrament a l'usuari.
Quan t'adreces a la... I no li comuniquen de cap manera?
Li comunica la comercialitzadora, que és amb l'empresa la millor amb la que tenen el contracte, que és diferent normalment a l'empresa distribuïdora, la propietària de la xarxa elèctrica. Li comunica que li tallaran perquè ha hagut, segons la distribuïdora, una irregularitat en el seu subministrament, i que això comportarà una regularització dels consums que pot comportar el pagament de prop dels 2.000 euros.
Un altre cas habitual, segons la responsable de l'OMIC, és el tall d'electricitat de les persones que es neguen a canviar el seu comptador. I no deixem l'àmbit social, perquè la Mesa d'Habitatge d'Emergència ha adjudicat 16 nous habitatges a famílies en situació d'urgència. Aquestes 16 famílies els ofereix contractes de lloguer social després d'estudiar les seves necessitats econòmiques i personals. En el que portem d'any s'han de sumar 9 habitatges més ja signats. La regidora d'Habitatge, Glòria Rubió, ha explicat com és el procediment d'adjudicació dins la Mesa d'Habitatge d'Emergència que se celebra cada mes.
En base als criteris que s'estableixen al reglament, doncs avaluen les sol·licituds que hi han fetes en el registre d'habitatges d'emergència i doncs desestimen o estimen les sol·licituds que s'han fet. Llavors, en l'última mesa del mes de març s'han fet 16 adjudicacions de diferents sol·licituds i dues s'han desestimat.
Els pisos provenen de l'Agència Catalana de l'Habitatge, de Propietat Municipal o de Vimusa. Els contractes s'assignen per un període de 3 anys prorrogables 2 anys més i amb diversitat de preus. Des de principis d'any ja s'han assignat 25 pisos i la regidora reconeix que ja no en queden gaires.
Encara en queden per poder adjudicar que s'estan acabant d'adequar o que encara no estan en disposició ben bé de poder entregar les claus, però no en queden molts.
Un últim apunt social. Els pensionistes de Sabadell critiquen les propostes de Mariano Rajoy per les pensions. El president espanyol va plantejar ahir al ple monogràfic del Congrés que milloraria les modalitats mínimes i de viduïtat, a més d'incloure ajudes fiscals a l'IRPF. Pels preceptors de la ciutat, aquestes mesures no seran gens efectives. Per Pedro del Jesús, participant de la Plataforma per la Defensa de Pensions Públiques, les mesures anunciades pel líder del govern estatal són només ocurrències i el que fa falta, diu, és augmentar els ingressos.
El sistema necesita más ingresos y los ingresos le tienen que venir por cotizaciones y las cotizaciones tienen que venir porque actualmente el número de pensionistas yo creo que no va a subir mucho más, puede ser que suba medio millón, pero es que con eso no llegamos porque prácticamente tenemos una cantidad de gente que está, mira, si cogemos todo el histórico, con dos trabajadores se cubría prácticamente a un pensionista. Ahora estamos en el 1,93. Prácticamente estamos ahí. Y sin embargo tenemos el déficit.
Els mobilitzats diuen que la dreta política segueix interessada en baixar les cotitzacions, cosa que no afavoreix la majoria. Tere Ibáñez, membre dels Iaiofrautes, posa d'exemple l'absurd de reforma de l'IRPF.
El que està clar que no volen assumir, doncs que tot el que han fet i tot el que ha passat no és normal, que no ens pugin res i que el que estigui dient és que faran una reforma de l'IRPF. I això és absurd perquè ja tothom ho sap i ho diuen, que la majoria dels pensionistes no estan ja pagant IRPF perquè no els arriba la quantitat que cobren de més. Llavors és absurd.
A Sabadell es fa una concentració el primer dilluns de cada mes davant de l'Ajuntament en suport del sistema públic de pensions.
Ràdio Sabadell. Notícies.
L'Associació Cultural Can Feu ha vist feta realitat una de les seves reivindicacions històriques. El castell de Can Feu és definitivament de la ciutat, us ho anunciàvem ahir a la tarda. L'entitat ha celebrat la notícia i ara posa el focus en la necessitat de rehabilitar quan abans millor l'immoble. Un dels membres de l'associació, Aleix González, admet que la remodelació de l'edifici serà costosa. Per això aposta per tirar endavant primer de tot l'arranjament del jardí que envolta l'icònic castell. Ho ha dit en declaracions Al Matí.
Un jardí, recordem, que és de 10.000 metres quadrats, un jardí amb diferents nivells topogràfics, n'hi ha 5 nivells topogràfics, i llavors era un jardí molt i molt maco i únic a tota la ciutat, eh? Vull dir, era un jardí equiparable, però més petit naturalment, al laberint d'Horta, eh? Amb un estall, amb un pavelló, amb unes glorietes, amb unes columnes clàssiques, amb uns busts, amb unes estàtues. Un jardí molt, molt maco, que jo crec que Sabadell, i a més aquella zona de Sabadell tan industrial com el barri de Can Fel, el barri de Gràcia i el barri de Can Gambús, ara doncs necessita un espai d'aquest tipus, doncs, per reivindicar una mica de verd en aquella zona.
Pel que fa a l'immoble, González assegura que està molt malmès, en especial la part que es va reformar al segle XIX. Tot i això, creu que el castell obre la porta a moltes possibilitats per les seves dimensions. En aquest sentit, l'associació, que serà un actor clau en el procés per definir els usos de l'espai, ja té una proposta definida, un restaurant a la planta baixa, un museu i un espai institucional a la primera i diferents sales per llogar al pati d'armes. I afegim un parell de punts més. El collaret de varicita de la prehistòria, trobat per l'arqueòleg sabadellenc Vicent Renom l'any 29, torna al Museu d'Història. El collaret s'ha exposat a Gavà, Ripollet i Cerdanyola dins la mostra Coincidències insòlites i ara torna a Sabadell per formar part del fons de l'equipament cultural. Roser Enric, arqueòloga del museu, confia que haver fet aquesta petita gira servirà per reactivar l'interès de la població cap al collaret.
Home, que la gent ve a veure el collaret, sí, gent d'aquí i estudiosos de fora i tal. Que aquest collaret suscita interès, segur, vull dir, sí, això segur, això ja t'ho dic que sí. Però hi haurà diferència, o potser cridarà l'atenció, perquè és això, perquè li dones una mica més de reclam, li dones un altre reclam, li dones un altre, el tornes a posar a primera pàgina, el tornes a refrescar la memòria de la gent, perquè és, la gent necessitem que ens vagin recordant les coses.
El collaret es podrà veure fins al 29 d'abril i després es quedarà al museu com una peça més de la mostra permanent. Avui es presenta a la llar del llibre Un silenci a crits, el llibre escrit per Manuel Barbero sobre el cas de pederàstia dels maristes. Barbero, pare d'una de les víctimes del cas, explica el malson que va passar al seu fill i creu que en l'escola de les Corts van fallar tots els mecanismes de suport a les víctimes, una situació que pretén començar a canviar amb aquest llibre.
Por parte de la sociedad no hay una educación en lo que es el abuso sexual infantil y muchas veces se pregunta, hay mucha gente que se pregunta y dice, bueno, ¿y por qué ha tardado 20 años en decirlo? Pues porque no hay las herramientas necesarias para que esa persona lo relate y lo diga a los dos días o al mes. No hay el acompañamiento ni las herramientas que se necesita para que estas personas sean capaces de decirlo antes.
Actualment, Joaquín Benítez està a l'espera que se celebri el judici per abusos sexuals al fill de Manuel Barbero. Passant 2 minuts d'un quart de vuit, uns 850 nens i nenes passaran per l'escenari de la sala per gaudir de l'espectacle Teranga, un concert que combina música i dansa africana. La proposta pretén apropar la cultura senegalesa als infants per treballar en la cohesió social i la integració de les diferents cultures d'origen. Mireia Prat. Bebe yo, ah bebe yo, ah bebe yo. Teranga vol dir hospitalitat en senegalès i l'espectacle transmet, a través de la música i els ritmes africans, valors com compartir, molt presents en aquesta cultura. La directora de la sala, Eulàlia Rivera, ha detallat en què consisteix el concert.
Teranga vol dir hospitalitat i a partir d'aquí ens explica com el Senegal és un país generós, un país que comparteix, un país que és capaç de compartir entre tots el que tenen, no? I per tant, doncs, hi ha tots aquests elements solidaris, de col·laboració, no? Que són arrels importants, al mateix temps que ens apropa a tot el patrimoni cultural i musical de l'Àfrica, no?
L'objectiu de l'espectacle és transmetre valors com la integració, molt important sobretot per les escoles on hi ha alumnes amb cultures d'origen africanes. Demà a 8:45 i a 11:00 del matí es faran les dues últimes sessions de Teranga.
Renfe informa. Dilluns 19 de març, Renfe recupera el servei habitual de trens a Sabadell Centre, un cop s'han finalitzat la segona fase de les actuacions previstes. Les obres de millora a l'estació de Sabadell Centre, que permetran que l'estació sigui totalment accessible, així com renovació i modernització del vestíbul, disposen d'un pressupost de 2.424.295 euros. Tots els horaris i serveis es poden consultar al web rodaliesdecatalunya.cat i renfe.com, així com les APP de Rodalies i Renfe Cercanías o al telèfon 941-0041.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor.
Benvinguts a Fet i Dit. Avui ens acompanya la Carolina, responsable d'atenció a la vulnerabilitat de gas natural Fenosa. Explica'ns.
Hola, doncs el més important que vull dir és que si estàs en situació de vulnerabilitat pots trucar-nos al 900-724-900 i t'ajudarem.
L'atenció i el telèfon són gratuïts, oi?
Sí, sí, i tant.
Gas natural Fenosa. Fet i Dit.
Hello. Hello?
Al·lèrgia a l'anglès? Aleshores, WhatsApp, al carrer Jesús número 5, és la teva acadèmia. Vacuna't amb el nostre mètode 100% Living English. Tarifa plana, llibertat d'horaris, English coach i practice, practice and practice. Informa't a WhatsApp.es.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per acostar-vos molt ràpidament la informació més destacada del dia. Antoni Molón, secretari de Difusió de la Generalitat, ha quedat en llibertat aquesta tarda després del seu arrest aquest matí en l'operació per l'1 d'octubre. Molón ha quedat en llibertat després de prestar declaració. Se l'investiga pel pagament de la campanya institucional del referèndum, acusat de suposada malversació de fons públics. En canvi, aquesta tarda encara ha seguit el registre a la seu d'Òmnium Cultural. D'altra banda, el govern suís assegura que no hi ha cap base per detenir Carles Puigdemont i Meritxell Serret. D'aquesta manera es posiciona sobre la demanda de la Fiscalia General de l'Estat espanyol per estudiar la possibilitat de detenir i extradir el fins ara president i consellera quan viatgin a Ginebra en els pròxims dies per assistir a actes sobre la qüestió catalana. I un últim apunt, presó provisional comunicada sense fiança per Ana Julia Quezada, la suposada responsable de la mort del nen Gabriel Cruz, tot plegat després que l'acusada admetés que va acabar amb la vida del menor. Se l'imputen de delictes d'assassinat, detenció il·legal i contra la integritat moral. Moment ara pels esports. Marc Pijuan, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Felipe Sanchón no es perdrà la final d'aquest diumenge contra el Llagostera. El jugador laquinat ha superat les seves molèsties i estarà en condicions per a aquest compromís. La nota negativa de l'entrenament d'avui és Ángel Martínez. El migcampista del centre d'esports no s'ha entrenat amb la resta de companys i sembla complicat que pugui jugar aquesta jornada.
Els futbolistes del Sabadell no volen fallar més a casa i més tenint en compte que entre ells i el Llagostera hi ha 4 punts de diferència, una distància que s'ha de tenir en compte. Toni Saligrà, tècnic del Sabadell, afirma que el principal objectiu serà, òbviament, assolir la victòria, però que si no es pot, recorda que perdre, o en aquest cas no perdre, tampoc seria un mal resultat.
Hem d'intentar guanyar, que és el que estem fent, fer moltes coses per guanyar, que és el que estem fent, i si no pots guanyar, com a mínim no perdre, com a mínim.
Entre altres coses, perquè a la primera volta el Sabadell va ser capaç de guanyar 0-2 al Llagostera i d'aquesta manera una victòria o un empat li donaria la baraj al conjunt arlequinat. Una de les claus per aquest compromís serà no tenir necessitat. És cert que els de Saligrat fa temps que no guanyen, però també és cert que de cara a diumenge l'equip que està obligat a guanyar és el Llagostera. Així ho apunta el migcampista Pedro Capó.
Qualsevol equip que estigui per baix de nosaltres té més urgències que nosaltres. Al final la classificació... I a la jornada 38 cadascú estarà on s'ha guanyat, on es mereix, i bueno, no sé si sortiran, si no sortiran, si reaccionaran. El que està clar és que si un equip està confeccionat per altres metes i es troba en situacions inesperades, bueno, de vegades costa treure-ho.
Demà, nova sessió d'entrenament dels arlequinats i posteriorment hi haurà doble roda de premsa. Primer, la de l'entrenador Toni Saligrat, i a continuació una segona en la qual es presentarà l'acord amb Quirón Salut. Tot plegat abans de jugar diumenge aquest partit important entre el Sabadell i el Llagostera, que se celebrarà a la nova Creu Alta i que podreu seguir, com sempre, des de mitja hora abans, a partir de 4:45, al Sabadell en Joc de Ràdio Sabadell.
Canviem la pilota per la bici perquè David de la Cruz no participarà a la Volta a Catalunya d'enguany. El ciclista de Sabadell ho ha confirmat després de participar i fer un gran paper a la París-Niça. El de Campoamor va guanyar l'última etapa de la prova i va acabar dins del top 10.
Aquesta era la segona etapa que de la Cruz guanyava en aquesta cursa després de l'aconseguida l'any passat en el mateix lloc. El de Campoamor confessa que sempre és especial guanyar a la París-Niça.
Bueno, va ser una cosa molt especial, no? Al final, guanyar 2 anys seguits amb la mateixa cursa és complicat i al mateix lloc. I ja, si ho passa a la mateixa etapa, doncs encara més, no? Per tant, doncs molt satisfet, no?, d'haver aconseguit aquella victòria d'etapa.
A més de l'etapa, el ciclista local va acabar 9è a la general, tot i haver de treballar per als seus dos caps de fila, Botpuls primer i Sergio Henao després. El sabadellenc es mostra satisfet pel seu rendiment, però assegura que encara no està al 100% a nivell físic.
Bé, la veritat és que a nivell físic em trobo bé, per suposant no em trobo amb el meu superestat de forma, no? Però penso que el treball que hem fet a l'hivern doncs està donant els seus resultats. Cada any dono passos endavant i això és molt bo, no? Tot i potser doncs, no haver entrenat tant o no estar tan fi de pes, doncs les sensacions són bones i això és important, no? Que de cara als objectius importants doncs et fan ser molt optimistes.
De la Cruz no participarà a la Volta a Catalunya, però sí a la Volta al País Basc, que començarà el 2 d'abril i en la qual hi anirà com a cap de files de l'Sky.
Partit de cara o creu del Natació Sabadell de futbol sala aquesta nit. Els de Diego Blanco volen passar ronda a la Copa Catalunya i oblidar els mals resultats de les últimes setmanes a la Lliga. Els nedadors visiten el 7-10 Institut Nova Icària quan passin 10 minuts del punt de les 10 de la nit.
Per tant, ocasió perfecta pels homes de Blanco de sumar un bon resultat avui. Els nedadors disputen aquesta quarta ronda de Copa Catalunya com a clars favorits, ja que juguen contra un rival de categoria inferior. Ara bé, això no ha de significar que els sabadellencs es confiïn. Dani Salgado apunta les perillositats del duel d'aquesta nit.
Bueno, vamos a una pista donde ellos creo que estarán muy motivados por también pasar de ronda y sobre todo una porque se juega, si no me equivoco, a 25 minutos a reloj corrido y eso, pues bueno, si te pones por delante del marcador puede ser muy importante para el equipo que vaya ganando.
El partit entre el 7-10 i el Natació Sabadell comença a les 10:10 en punt de la nit al pavelló de Bac de Roda de Barcelona.
L'UAR Gràcia Femení s'ha tret un pes de sobre després d'assolir la permanència a la divisió d'honor plata d'handbol. Les sabadellenques reben el Sant Joan d'Espí en un partit que s'espera igualat entre dos equips que sortiran a la pista sense la pressió d'haver assolit un bon resultat.
Les jugadores de l'UAR Gràcia han patit molt al llarg de la segona volta i per aquest motiu la permanència, aconseguida ara fa una setmana, ha estat un bàlsam al vestidor verd i blanc. Mel Moreno, jugadora de les sabadellenques, afirma que tenen moltes ganes de guanyar i sobretot donar alegries a l'afició.
I més sent a casa, que també l'afició de casa necessita una miqueta d'empenta. Ja els hi vam donar la setmana passada, després de partits molt dolents que ens venien a veure, pobrets i pobretes. La setmana passada vam donar una mica d'empenta amb aquests 2 puntets que vam guanyar. Aviam si aquesta setmana ho tornem a aconseguir i, si més no, una bona imatge.
Aquest duel de la divisió d'honor plata entre l'OAR femení i el Sant Joan d'Espí es jugarà dissabte a les 8 del vespre, just després del partit de l'equip masculí.
I un últim apunt, el Sabadell Rugby Club té una oportunitat d'or per assegurar-se els play-off d'ascens a la divisió d'honor catalana. Els de Fran González, tot i perdre el derbi davant de Carboners, continuen quarts i aquest cap de setmana optaran a la tercera posició. Per aconseguir-ho, hauran de superar el Torroella.
Els gironins són tercers ara mateix amb un punt més que els sabadellencs. Els locals volen aprofitar el factor Roureda, el fet de jugar a casa per sumar la victòria i deixar pràcticament enllestida la seva classificació per aquests play-offs. No serà fàcil, però superar el Torroella, ja que, com diu el jugador del Sabadell Rugby Club, Oriol Ferran, es tracta d'un rival molt dur, sobretot en defensa.
Torroella té un equip molt gran i que defensa molt bé i que, bé, doncs ens costarà. Però nosaltres també tenim un joc molt desplegat de la línia, que també se'ns dona molt bé i aquí els hi podem fer bastant mal.
El partit entre el Sabadell Rugby Club i el Torroella de Sangla serà dissabte a les 6 de la tarda al Municipal Roureda.
Gràcies, Marc, bona tarda.
Bona tarda.
Moment de posar punt final al Notícies Vespre d'avui. Un informatiu, nos hem explicat moltes notícies, entre altres aquesta novetat, aquesta marca Sabadell que s'està presentant a aquesta hora i que podeu trobar tota la informació ampliada quan acabi l'acte al portal web d'aquesta emissora, radiosabadell.fm. També podeu seguir informats seguint-nos a les xarxes socials, al Facebook i al Twitter. Tornem demà a les 9 amb una nova edició del matí amb Mireia Sanz i Raquel García, que acabeu de passar un bon dimecres. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.